de 9 del vespre. I és tot, nosaltres ho deixem aquí fins a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
MKC. Avui 13 d'abril de 2022 comença aquesta 32a edició del Més que Cinema de la 13a temporada a Ràdio Sant Vicenç, és clar. I nosaltres ho farem amb, bueno, amb part dels efectius així de baixa, concretament Eva Maria Milara, que no ha pogut venir perquè, bueno, no s'acaba de trobar bé per un cop que es va donar i s'està encara recuperant. La cosa va bé, vull dir, la cosa va amb bon progrés, però encara així, doncs, bueno, va lent. Nosaltres, per suposat, desitgem que es recuperi el més ràpid possible, que s'animi, que la cosa va bé i que tot de seguida doncs estarà en el seu punt òptim. Així que bueno, aquí estem els que estem, els que hem pogut venir, els que no tenim de moment cap xitxon al cap. Sembla una broma, però no és així. I concretament, doncs, som Felipe de la Cruz. Què tal, Felipe? Felipe... No sé per què no t'escolto. Ah, que t'has canviat de micròfon, pillint. Això s'avisa. Ara sí que et sentirem. No? Pues sí que estem bé. Principistes en el 4. En el 3. A veure ara. Si parles, no? Ah, pues no. Sembla que sí que se't senti, però no sé per què no entra la cosa per aquí. Posa't l'altre micròfon. Sí, posa't el principal. Tampoc per aquí. Doncs algun problema. Ah, em sembla que...
Aquest sí? Ara sí.
Aquest perfecte. Va, ara sí, ara sí. Ara no sé si t'haurà sortit de l'enquadrament de la càmera, però no, em sembla que no, que més o menys entrarà una miqueta més ancorat, però la cosa funciona.
Bueno, algun invent farem.
Molt bé, perfecte, no hi ha problema. I ja tenim a l'altra banda del Jitsi, que no presencialment, ho hem intentat i gairebé ho teníem, però bueno, finalment qüestions personals, qüestions tècniques, tot compta a la ràdio en directe sobretot, i tenim a l'altra banda una persona molt especial per nosaltres i que la presentarem d'aquesta manera que de seguida sentireu. El silenci pesa. Tots els silencis pesen, i els de matinada més. La Cinta ho sap molt bé, tota la vida escoltant el silenci de l'alba. Llort, feixuc, estrafet. Silenci de por i de desolació. Silenci que l'empeny a estirar la manta i els llençols, tapar-se fins al cap i clavar un cop de colze a l'home perquè es giri i torni a la seva meitat de llit. Coi de passat, i pregar perquè passi, i sobreviure fins a esperar el nou dia, en un lloc perdut i remot com el Castrer, un centenar de cases i porxos dempeus, poc més de 250 ànimes, el cafè i la seva botiga, a vegades el silenci aixorda, de tan profund i rabiut com és. amb aquesta música meravellosa de Bernat Vivancos i Farràs per Tros, la pel·lícula. Tornem a parlar, tornem a tenir aquí amb nosaltres després d'un parell de mesos, més o menys, que ens va anunciar l'estrena de Tros, la pel·lícula, no és que es digui així amb el subíndex aquest, amb allò, però amb el subtítol, però sí que és la pel·lícula, perquè nosaltres tenim aquí també el llibre, vull dir, hi ha pel·lícula, hi ha llibre, no sé si els oients no el veuran, però quan veieu el vídeo sí que veureu. Jo el veig com mirat al mirall, però em sembla que els vídeo oients ho veuran bé. Felipe, que ho està mirant a través del Jitsi, a mira, i Marta també ho està ensenyant, i jo ho veig bé. Per tant, ja tenim dos trossos, dos tros de llibre de Rafael Vallbona, i tot es va iniciar aquí. Llavors, tenim a Marta Grau, Rafael, que sempre és un plaer molt gran tenir-te aquí, Marta, i ens agradaria així, sense preàmbuls, a part de donar-te la benvinguda per tercera, quarta vegada al programa, i esperem que siguin moltes més, doncs que ens expliquis com va ser la primera ocasió en la qual vas saber que tiraria endavant un projecte que consistia en fer l'adaptació en guió i després en pel·lícula d'aquesta novel·la de Rafael Vallbona, per ser guanyadora del 25è Premi Ferran Canyameres de novel·la del 2016. Per tant, és un tros també de novel·la, sembla una broma, però és veritat. Jo l'he llegida sencera, paraula per paraula, i la veritat és que val molt la pena. Com va anar tot plegat? Què tal, Marta?
Hola, bona tarda. No poder estar presencialment finalment aquí amb vosaltres.
Bueno.
Però això, coses del directe, no? Com deia.
Sí, sí.
Doncs, com va anar? Va ser la proposta del que finalment va ser el director, o sigui, quan primerament era el productor de la pel·lícula, el Pau Calpes, va enamorar d'aquest llibre, de Rafael.
A través de Galápagos, no? La seva productora.
La seva productora es va enamorar d'aquest llibre, i va proposar al Rafael d'opcionar-lo per fer la possible adaptació. Rafael de seguida va estar encantat de que es pogués fer la pel·lícula, etc. I doncs va ser, que recordo, no?, un cafè de gràcia que vaig fer amb el Pau, em va donar el llibre i em va dir, tinc moltes ganes d'adaptar aquest llibre a pel·lícula. Hi ha una història, hi ha un món, hi ha uns personatges, hi ha una realitat, no?, que en aquell moment no estava, era bastant desconeguda, que era el món aquest més rural de Lleida, no?, que ara amb la Carla Simón també sembla que torna a despuntar,
sí.
Però en aquell moment realment era totalment desconegut, i el Pau va trobar una gran idea i una troballa en el llibre, perquè realment tant els personatges com l'ambientació com el que explica la novel·la valien molt la pena per ser adaptades a cinema.
Ho volem saber tot, Marta. Llavors, la pregunta següent seria, continuació de la primera, per què concretament tu, per què concretament Marta Grau, Rafael, per fer l'adaptació d'aquest guió, que ja ens vas dir quan vas presentar l'estrena de la pel·lícula que ja tenies experiència en adaptar el llibre, bueno, a part fas classes a la universitat, vull dir, de fet et tenim aquí avui per fer-nos una masterclass, vull dir que no ho amaguem pas, per tant, per què va ser tu l'escollida? Ens pots respondre a aquesta pregunta?
De preguntar més al Pau, però
jo t'escolliria també, però bueno, clar, no sé.
Bromes a part, havíem treballat ja plegats amb el Pau, havíem fet Cançó per tu, una TV Movie per TV3, també havíem fet Tornarem amb Brutal Media, i sempre, bueno, i segueix sent, no?, una relació molt bona, ens entenem molt bé treballant, en Pau en sap molt de guió, i realment és un gust, no?, treballar amb ell, amb un productor que té tanta mirada de guionista. De fet, ara ja està començant a escriure, perquè realment editar, no?, la part d'edició de guió, que és potser la més desconeguda, ell la sap fer molt bé. Aleshores, al final també suposo que òbviament sabia que podia adaptar bé la novel·la, devia tenir confiança en aquest sentit, també que havíem treballat bé plegats, i bueno, suposo que també volia veure si m'entusiasmava tant la història com a ell, i efectivament tinc part de família que ve de Lleida, més de Lleida Pirineu, no?, però al final una part també de Lleida Plana, i d'alguna manera tinc molt bons records aquests també d'infància, de creuar la Plana, no?, quan anàvem cap al Pirineu, i és aquesta plana gairebé estepària, no?, que explica molt bé la novel·la, que sempre jo, de fet, encara, no?, avui dia que també hi vaig sovint, encara sempre et preguntes, no?, de, ostres, com deuen viure aquí, com és la vida aquí, perquè veus que no és una vida fàcil. I el llibre justament ho explica molt bé, i així també em va enamorar una mica el Pau amb el projecte.
És a dir, que tu no coneixies la novel·la fins que no te'n va parlar el director. Ja dic que farem molts prolegòmens, farem aquesta primera part intentant entendre com es va iniciar tot, intentar captar la idea, que ja la tenim força, perquè ens has explicat de com va iniciar-se, no?, la teva col·laboració amb en Pau i de com vas començar. Bueno, tenim aquí a Felipe de la Cruz també, en el programa ja ho hem presentat, i en qualsevol moment també, Felipe, doncs, amb els documents que ens ha enviat Marta i també alguns a través d'en Pau molt gentilment, doncs, bueno, suposo que te'ls has pogut mirar i podem fer els comentaris que sigui. Jo sí que, abans de que tu participis, si vols, Felipe, sí que et preguntaria llavors una mica com és aquest primer procés de... Perquè, clar, jo que he llegit el llibre i que també m'he mirat una mica el guió, clar, les diferències són enormes, vull dir, moltíssimes. Podríem estar, no un programa, sinó molts programes comentant detall per detall diferències narratives, canvis de personatges, canvis de trama, moltíssimes coses que, en certa manera, podríem arribar a considerar-se, suposo que no és així, com una mena de traïció a la novel·la. Però m'imagino que ja, a part de que l'enteniment amb l'autor ja hi era des del començament, interpreto que hi ha alguna mena de criteri per dir, doncs, mantindrem això, mantindrem l'esperit, mantindrem aquests personatges, tot i que canviarem molta cosa. Com va funcionar això entre tu i el Pau? Quina és instrucció que et va donar i quina va ser la teva responsabilitat o cap, pel que estàs dient amb el cap?
La veritat és que instruccions poques, que això sempre has d'agrair, no? A mi quan, no és la primera novel·la que adapto, n'he adaptat d'altres que malauradament encara no han trobat el finançament, no?, per ser dutes a la pantalla, però per exemple també vaig adaptar L'home de la Mercè Rodoreda, que també va ser com un gran repte. Aleshores, sí que és molt d'agrair que no et donin com a, bueno, són instruccions, perquè al final és aquesta la teva feina com a guionista, és a dir, els guionistes o bé treballem per encàrrec amb una idea o bé amb idees pròpies o a vegades adaptant. Llavors hi ha una part creativa, no?, en aquesta adaptació, com bé dius, hi ha unes decisions creatives que molta gent potser es pensa, no?, quan hi ha una novel·la, que el guionista simplement el que ha fet és endreçar el que hi ha a la novel·la perquè, no?, per portar-ho a la pantalla, i que no hi ha decisions creatives. I n'hi ha moltes i és la gràcia. Aleshores, per mi, o sigui, aquesta ja és la meva com a opinió personal, i aquí hauríem de debatre potser amb altres guionistes que hagin fet adaptacions, per mi adaptar té una gran part de mantenir el que és l'esperit de la novel·la, mantenir l'univers, mantenir l'essència, allò que vol explicar la novel·la, però poder-te distanciar tant com puguis, no seria la paraula, sinó tant com necessitis, perquè realment la pel·lícula sigui independent de la novel·la, és a dir, que agafi essència i cos per si mateixa. D'alguna manera, no?, sempre hi ha la fama de, ostres, la novel·la era millor, no? Aleshores, el que hem de fer amb les pel·lícules és que no es creï aquesta sensació, sinó que realment siguin riques per si mateixes, perquè hi ha una història que tu has agafat els elements essencials i els has concuinat, no?, amb la fórmula que tu creus més viable perquè sigui una bona pel·lícula.
Se sap la visió de l'autor de la novel·la després de veure la pel·lícula? Quina ha estat la seva reacció? És favorable?
Jo crec que, o sigui, personalment no he parlat amb ell, però segons em va dir el Pau, crec que sí. És a dir, crec que tot novel·lista vol, no?, li agrada veure les seves... Hi ha alguns novel·listes, no és el cas del Rafel, que potser volen estar, no?, per controlar fins l'últim moment el que s'adapta. Però crec que realment veure una mica què fan amb la teva novel·la, com la traslladen a un nou imaginari o noves paraules a un altre mitjà, és satisfactori per tot novel·lista, i veure com nous creatius afegeixen valor al que tu has escrit, per mi crec que sempre és satisfactori, sobretot si aquest treball, que per mi és el més important, de fer primer abans de començar a treballar, entendre bé què és el que pretés comunicar i seguir comunicant el mateix, és a dir, no trair l'essència de la novel·la.
després a la segona part, que ja dic que continuarem amb donant més detall de com s'adapta, de com Marta Grau ha adaptat la novel·la de Rafael Vallbona Tros a guió cinematogràfic, doncs què t'agradaria preguntar-te per connectar una mica la teva participació en el primer programa, quan vas venir aquí a parlar sobre el teu llibre, i ho tinc aquí també, no sé si suposo que tu el tindràs per aquí també, a veure si puc fer que es vegi, la ment narradora, la neurociència aplicada a l'art d'escriure guiones en castellà, ho he llegit entre castellà i català. No sé si és necessari o si d'alguna manera has aplicat el que expliques en aquell llibre, tot el procés d'explicar històries ja conegudes d'alguna manera i gèneres ja coneguts, com el western, el thriller, que són una mica els ingredients que apareixen a la pel·lícula finalment, que ja vas comentar tu quan vas presentar la pel·lícula, l'estrena. No sé si has aplicat totes aquestes idees que d'una manera tan clara i tan exhaustiva expliques en el llibre.
Bé, més que m'hagi basat en el llibre, crec que en el llibre trasllado al final com és la meva labor de guionista i més posar en paraules una cosa que fem tots els guionistes inconscientment, que és saber que hi ha uns mecanismes claus de com funciona el llenguatge tant narratiu literari com el llenguatge audiovisual perquè tingui, diguem, funcioni bé la pantalla i atregui, no?, a l'espectador. Aleshores, el que diem de la mente narradora, no?, és la nostra manera de pensar, d'alguna manera és la mateixa manera que tenim de narrar. Pues, aplicant els mateixos conceptes és com s'adapta un guió, que certament el que és el llenguatge literari amb el llenguatge cinematogràfic és diferent. Doncs aquí has de fer com un salt per saber com traduir a un llenguatge a un altre. D'alguna manera, com que també escric a literatura, molts cops a vegades explico, no?, a classe, que a vegades quan tu tens una idea, dius, ostres, com seria, quin llenguatge aniria millor, no?, si tens la sort de poder escriure tant literàriament com a guió. Doncs veus si és més apte per ser una pel·lícula o una sèrie o si és més apte per ser un llibre. I a partir d'aquí li busques les paraules. Aleshores, quan fas l'adaptació, justament el que fas és retraduir aquesta idea original i buscar-li les millors imatges en el cas de guió perquè això sigui possible.
Llegint el llibre, i ara que parlaves de sèries, a mi em fa la impressió, bueno, tinc la convicció, vaja, de que es podria fer una sèrie d'aquest llibre.
I era aquest va ser el que em preguntaves com va començar no, les converses amb en Pau. Va ser un dels primers debats que vam tenir amb en Pau, de, ostres, i això és sèrie? O hi tenim una sèrie o ens quedem amb una pel·lícula, no? Finalment, o sigui, hi havia la possibilitat de que fos una sèrie bàsicament per tots els personatges que hi ha, sí, pel món que s'explica. Tot i així, finalment també per temes de producció no ha estat fàcil aixecar aquesta pel·lícula. Hi ha un tema que tots sabeu, que és el tema de produir en català. És difícil, no hi ha, diguem, no hi ha grans pressupostos per poder produir en llengua catalana i, òbviament, com a empresa productora de sèries només tenim TV3, que està també productora de la pel·lícula. Doncs, finalment, vam optar en aquell moment, clar, ja fa bastant, sí, 4 anys o 5, imagineu, no?, vam començar a treballar en aquest projecte, convertir-ho en pel·lícula, que era algo que en Pau veia més viable de poder aixecar, no?, com diem, en cinema, que no una sèrie, que són molts més diners i és molt més complicat d'aixecar i trobar finançament.
Sí, perquè una de la... ja ho deia i bueno, clar, qualsevol persona que llegi el llibre i vegi la pel·lícula veurà que, com tu comentaves, hi ha moltes subtrames, més que subtrames que sí, que també, i que a la pel·lícula es tracten, en el guió es tracten, després en parlarem, hi ha un tractament molt pormenoritzat de molts personatges que a la pel·lícula no es dona tant perquè, clar, s'ha de resumir, s'han d'agafar els codis cinematogràfics, s'han d'agafar els protagonistes, s'han d'intentar donar respostes a coses que a l'espectador, si no, ens quedaria, suposo, una mica perdut, però a la novel·la jo diria que és més aviat una novel·la coral, vull dir que si s'hagués fet, i sí que una mica el protagonisme el tenen a en Joan i en Pepe, però la veritat és que la resta de...
Sí, però fixem-nos en una cosa, que puc llegir la novel·la. Justament la novel·la té una cosa que l'aproxima molt més a pel·lícula. O sigui, té com les dues potes, no? Perquè, efectivament, hi ha una coralitat que sembla més la de sèrie, que per això vam tenir aquest debat, però fixa't com la trama principal és molt més apta per pel·lícula, justament perquè tenim una deadline molt clara. Que d'alguna manera ens marca que tota la història passa durant una nit, que és una fugida, no? Aquest thriller amb aires de western, la fugida del pare i el fill, no? Perseguits per un crim que sembla que han comès, perseguits tant pels Mossos com pels sometents. Aleshores, realment aquesta deadline, aquesta sensació d'immediatesa ens fa molt bé quan narrem cinematogràficament, perquè és un temps finit de 90 minuts en aquest cas, a vegades en pel·lícula podem arribar fins a 120, però en cas de sèries l'efecte serial ens marca un altre tipus de temporalitat, a no ser que anem a fer sèries tipus 24, etc, que ja són sèries que juguen molt amb aquest format de la compressió temporal.
Perfecte, doncs bueno, em queden moltes més coses. Jo, de la veritat, és que no pararia de preguntar-li, de comentar-li a Marta, perquè totes les respostes són perfectes. Tenim ja en el Jitsi, tu el deus estar veient també, Marta i Felipe també, que també es connecta cada setmana per anar seguint amb el Jitsi. Doncs una persona que ja es va connectar la setmana passada, Quim Botei, el responsable i comissari de les exposicions de fotografia del Festimatge, d'aquesta 10a edició d'aquest festival de cinema i fotografia de Calella, que estem seguint aquí en el programa com a, bueno, nosaltres ho cataloguem com a programa oficial del festival, així d'una manera una miqueta festiva, però bueno, ho estem fent, de fet, estem cada setmana parlant amb algú, va ser amb el Xavier Rigola, el president de l'associació Fotofilm Calella, per fer-nos, per posar-nos les dents llargues, no?, per saber què hi hauria a continuació, o el dimecres abans. Després van entrar Pere Mas i Quim Botell la setmana passada per parlar-nos el primer de la part de curtmetratges, i el segon, doncs, ja detallant una mica totes les exposicions que hi havia. Va haver molt poc temps per ells perquè va haver una sèrie de dificultats, de qüestions tècniques. Concretament, jo no vaig reconèixer a Quim Botei sense la mascareta, tal qual ho vaig dir, ja ho torno a repetir, però com que ara ja l'he vist en persona i el vaig veure la setmana passada també, doncs ara ja el reconec, tot i que ara l'he vist amb mascareta i ara no el veig. Quim, si m'estàs sentint, mira a veure si amb la càmera et pots connectar, perquè serà més rica la teva participació i et podrem veure la cara. I el que deia, que ens vam veure aquest dissabte passat, perquè sempre que podem, doncs amb la Maria Milara, que avui no puc venir, ja ho explicava abans, doncs vam anar a veure aquesta mena de gala de la participació local en el Festimatge, una gala o una sèrie de projeccions molt multitudinària, vull dir, tota la gent de Calella, molta gent del Maresme, doncs va veure les seves obres amb la família i va ser com una petita festa amb Marta Hernández com a anfitriona i com a presentadora de tot plegat. I ja tenim aquí Quim, què tal? Quim Botei. Veiem la teva pantalla, diguéssim, però ni et veiem a tu i et sentim molt malament. Hauríem d'intentar de solucionar aquests... Et sentim, però molt lluny, molt lluny, molt lluny. Molt lluny, Quim. Ara sí, ara de cop arriba clara la teva veu, sí. Ara sí, no et veiem. Com dius?
Va ser greu, però que no sóc el Quim, sóc el Marçal, un dels membres.
Marçal.
Dels organitzadors.
Ah, d'acord, sí. Com que no et veig tampoc ara a la cara, perquè no sé, t'he vist un momentet, però després ha marxat la imatge, doncs no, ara no sabia, i pensava que entraria Quim Botei. Cap problema. Marçal, digue'ns, Marçal, què més?
Marçal Mora.
Marçal Mora.
Dintre de la secció del No i Mig del Festimatge.
Molt bé.
Que és la tercera part del festival,
sí.
Que normalment se celebra al final de tot el festival. L'última de la darrera setmana és la que ens toca, diguéssim, treure una mica al març. A la primera hi ha les exposicions, a la segona hi ha els curtmetratges i a la tercera estem nosaltres.
Perfecte, Marçal Mora, doncs explica'ns, fes-nos la crònica una mica del que hem pogut viure aquests dies, des del teu punt de vista, des de dimecres passat, que ja vam parlar aquí amb en Quim i amb el Pere Mas, i com has viscut aquests dies i què s'esdevindrà els dies següents, fins i tot una participació de la Filmoteca, una col·laboració amb la Filmoteca, que si ens poguessis detallar també una mica t'estaríem agraït. Tu mateix tens els micròfons de MKC, Més que Cinema, de Ràdio Sant Vicent, perquè ens facis la crònica i l'avançament del que podrem veure en els dies següents.
Perfecte. Doncs per la gent que ja ha vingut al festival, que es deuen haver trobat més d'una trentena d'exposicions a la fàbrica, penseu que és una nau industrial i per tant és luxe poder gaudir d'un espai tan gran com per poder exposar tantes exposicions fotogràfiques seguides, és a dir, en surt una per entrar en una altra sense acabar. De la gent que ens hem trobat pel carrer, que és una mica de resum del que s'ha vist, ens comenten el mateix, que en un sol dia no és suficient per absorbir la quantitat d'informació interessant que es troba.
Soc això, testimoni. Sí, soc...
Ja ho sabem de tots els anys, digue'm.
No, que sóc testimoni que és així. Sí, pots fer una repassada una miqueta ràpida a totes les exposicions, però si vols veure-les amb una mica de profunditat, el que passa és que sí que està molt bé, és veritat, anar el primer dia, el dia de la presentació, perquè tens allà una bona part dels autors. Llavors, si vols comentar alguna cosa o vols fer alguna pregunta o el que sigui, doncs això també és molt ric. No sé si en aquest sentit hi ha la possibilitat d'anar-hi a visites guiades, Marçal, perquè d'aquesta manera...
Sí,
doncs...
sí, ja fa més de 2 anys que fem les visites guiades precisament per això, no? Per apropar una mica més a la gent a la fotografia d'allò que estan veient, intentar explicar o fer una mirada més profunda del que ha volgut dir l'autor, que aquest dia de la inauguració hi són, present no tots, però quasi bé, però la gent que no ha tingut l'ocasió d'estar a la inauguració, doncs les visites guiades són programades, és a dir, hem de trucar un telèfon perquè es fan grups de 10 i 15 persones, grups reduïts perquè les explicacions siguin breus, però el circuit sigui una mica àgil, perquè sembla que no, però explicar la fotografia sempre requereix molta calma. Doncs fa això, no? Que puguis entendre la fotografia des d'una altra vessant, que l'autor ha volgut explicar més el que el guia, que en aquest cas són dos persones de fotocent que hi entenen de fotografia, entenen sobre aquella exposició, és una mirada a través d'una altra mirada, no? I també és molt interessant, diguéssim, veure aquest tipus de crítica constructiva a l'hora de veure una exposició, de que no és només el que t'exposa l'autor, sinó com ho veuen els altres fotògrafs, el treball dels fotògrafs exposats. Per la part de la fotografia, el que us comentava, poder anar-hi per tornar és la fórmula que la gent ens comenta pel carrer i que no hi compteu només en venir al festival a veure un sol dia, sinó en poder-hi tornar per seguir gaudint d'aquestes exposicions. Per la part dels curtmetratges, ben bé no es poden repetir els curts, però sí que és veritat que cada dia és una selecció diferent. Tenen un patró en comú, que és barrejant una mica ara un documental, ara una animació, ara uns quants de ficció, uns de comèdia, els altres no tant, però, bueno, dintre de totes les 3 setmanes seguides que es fan projeccions, s'intenta mantenir una mateixa fórmula. Hi ha dies que s'encerten més i dies que s'encerten menys, però de gustos. Hi ha gent que no li agrada tant tots els dies, però d'aquella setmana un o dos dies ha pogut gaudir més que els altres. I per la meva part, que em toca... Digue'm.
No, t'anava a preguntar, si no et fa res que et faci un petit incís, si ens podies fer una miqueta d'explicació de com va anar l'homenatge, no li dieu homenatge, li dieu, ara no me'n recordo com li dieu, bueno, que li vau fer a Josep Maria Forn, dijous passat, que em consta que va ser prou emotiu amb la presència de Sandra Forn, que vam parlar aquí dimecres.
Sí, a veure, Josep Maria Forn... Sí, que vam passar la piel quemada,
sí.
L'auditori ja estava ple, per nosaltres va ser un luxe poder gaudir unes imatges que ja s'havien vist en televisió, és una pel·lícula bastant icònica, bastant reconeguda.
No et sentim ara. Marçal, hem tingut aquí un problema de so, no ens arriba la teva veu. No sé si ens escoltes. Mira, en qualsevol cas, mentre tornem a sentir, comento això, que no sabia que s'havia omplert la sala i que efectivament, malgrat que la pel·lícula s'ha pogut veure i moltes persones l'han vista, jo he de dir que encara no. Vull dir, és una d'aquelles pel·lícules que fa molt de temps que tinc ganes de veure i, bueno, per un motiu o per un altre, doncs, va passant el temps i no he aconseguit encara veure-la, doncs és molt diferent veure-la amb una pantalla de televisió que amb una pantalla gran com la que teniu allà a Can Saletes, una sala polivalent. La veritat és que amb molta qualitat. Jo quan vulguis, quan et senti, suposo que estàs intentant parlar o que estàs parlant, Marçal, però no s'arriba a la teva veu. Jo aniré fent, aniré comentant i continuarem amb el programa una mica, i quan et sentim, doncs t'ho diré i acabarem de fer el que ens estaves explicant, que ha quedat una mica tallat. Aprofito que has entrat tu i que estaves fent aquesta crònica d'un festival per parlar d'altres festivals amb els quals tenim relació amb el programa. El primer d'ells, un festival que se celebra a Eivissa a partir d'aquest divendres, del dia o dissabte, dia 17, i en el qual estaran dos col·laboradors del programa, Montse Rodríguez i David Tomàs. El festival és hi ha un altre festival a Eivissa, però no, és l'Eivissine Festival de Cine en Eivissa, i havia d'entrar Helger Escribano. Helger, es diu així amb dues H, suposo que es pronuncia com una H aspirada, Helger Escribano, però bueno, per motius diversos tampoc no ha pogut estar, i Montse Rodríguez tampoc, però en qualsevol cas tindrem allà com a corresponsals en els primers dies del festival a Montse i a David, i dimecres vinent esperem que ens puguin fer una crònica del que hem viscut. Esperem poder tenir la directora, ja que avui no ha pogut ser, i que faci, doncs, com està fent avui en Marçal, que ha quedat tallada la seva comunicació i que estem esperant en qualsevol moment que el sentim poder reprendre la crònica del festimatge. Doncs esperem tenir a la Helger aquí en el programa i al David i a la Montse, que ens puguin explicar tot plegat. Un altre festival que s'ha iniciat ja, a punt d'iniciar-se aquesta, si no recordo malament, tot i que no us ho dic amb tota seguretat, la sisena edició de l'Spring Dance Film Festival, el festival de dansa de Cerdanyola, organitzat cada any per Eva Campos. Ara em sento jo amb retorn, però bueno, continuaré parlant com si no res. Suposo que Marçal està fent proves i la cosa va així com va. Ja sabem aquestes coses de vegades com funcionen. En qualsevol cas, el que us deia és que el programa del Primavera de Dansa, que aquesta seria la traducció que feia del festival, doncs està en marxa, i tenim una programació que podeu consultar a internet a partir del 3 d'abril. A partir del 3 d'abril ja tenim exposicions a una exposició que es diu Temps de Dansa, precisament, una altra que es diu Cerdanyola Dansa, organitzada per AFOSER, l'associació de fotografia d'allà de Cerdanyola, i tot el mes d'abril, doncs, hi haurà un munt d'activitats que esperem que a Eva Campos, avui no ha pogut entrar tampoc, tot i que estava convidada, però també per altres motius no ha pogut entrar. Avui tenim una sèrie de baixes i de dificultats per tenir persones en el programa, però bueno, el fem i queda bé igualment amb les persones que hi som, i això, que estigueu pendents d'aquest festival també, perquè ja fa una bona colla d'anys que el tenim, i la veritat és que sempre hem estat allà des de que sabíem de la seva existència, meva Maria Milara, i bueno, es fan coses molt interessants. La barreja de dansa i cinema és molt, molt corprenedora i molt, molt interessant. També us vull recomanar, que de vegades se m'oblida, que sapigueu, que recordeu que teníem aquí uns super cinemes, unes super sales de cinema, els Multicines La Bailet, que la programació d'aquesta setmana, doncs, bueno, hi ha programes nous a partir de divendres, hi ha pel·lícules noves, totes són pel·lícules molt, molt cridaneres, molt de blockbuster, d'intentar que vingui molta gent a la sala. Jo estic intentant que Rosent Torrents, tot s'ha de dir també, posi alguna sessió en versió original, llavors segurament doncs estarem més... jo estaré més present allà, em faré més present, perquè ja he explicat moltes vegades que la versió original és la meva dèria. I bueno, tot això és el que us volia comentar abans de reprendre, que reprendrem. No ens oblidem de tu, Marçal, però és que no et sentim. No et, a veure, El tenim ara, potser?
Ara em sentiu?
Ara em sembla que sí. Ara sí, doncs vinga, perfecte. Doncs reprenem i finalitzem aquesta d'allò amb el que ens estaves explicant d'aquest homenatge, que no ens surt el nom, com li deia, si m'ho pots dir tu, t'ho agraeixo.
L'homenatge de Josep Maria Forn.
Sí, però l'homenatge no era la paraula que utilitzàveu, era una altra, però ara no recordo com. Però bueno, és un homenatge al cap i a la fi. Com va anar tot plegat? Explica'ns una miqueta més i després tota la resta que t'hem tallat un parell de vegades que ens estaves volent explicar.
Doncs, mira, el reconeixement que li vam donar
a
Josep Maria Forn és un reconeixement perquè és un home que, bueno, és un director de cinema que havia sigut soci de l'entitat, tenia una vinculació directa amb Calella i tots els treballs que s'havien fet des de Fotofilm, ell sempre havia sigut d'alguna manera ambaixador. De tots els festivals que havíem fet, sempre havia estat present venint tots els abrils i, per tant, la vinculació amb la sala Mozart, que és la sala de cinema que tenim aquí per excel·lència, doncs, sempre havia sigut molt estreta. Tant que aquest any, doncs, aquest reconeixement vam pensar que valdria la pena convidar els seus familiars per passar la seva pel·lícula més anomenada, que és La piel quemada, que la vam passar amb gran èxit de públic. És una pel·lícula que la gent que l'ha vista la tornarà a veure per televisió perquè es passa moltes vegades, és un referent, és un icona, és un clàssic, en què les coses que s'expliquen, diguéssim, del turisme dels anys 60 i 70, per entendre'ns,
sí.
No són gaire diferents a el que en Josep Maria Forn, el director, volia explicar de l'immigració, cosa que ara també passa a altres nivells, però que segueix sempre la mateixa filosofia, no? Que allà on en la teva terra no te poden, diguéssim, no et pots mantenir o no pots viure perquè no hi ha feina o perquè no pots... diguéssim, tirar endavant, doncs no et queda altre camí que fer vida en un altre país. D'aquesta pel·lícula poca cosa puc afegir jo que no s'hagi dit ja. És una pel·lícula que es tornarà a veure segur. Les imatges que es van passar diguéssim, tenien la fresco, tot i sent una pel·lícula en blanc i negre i una pel·lícula, diguéssim, amb aquell estil que el caracteritzava en Forn, que era un cinema així directe, d'interpretació poca i més aviat de veure una mica les coses tal com són. Tècnicament no és una meravella, però sí que és un arxiu històric fenomenal per descobrir com era Lloret en aquella època i com era la seva gent.
Perfecte.
El fet de la pel·lícula ja ho he comentat.
Doncs vinga, passem al que ens volies explicar, que era la part en la qual tu tens una responsabilitat més gran en el Festimatge, Marçal.
Ah, de la secció que em toca a mi, del 9 i mig.
Sí, exacte.
Te refereixes.
Exacte.
Bueno, nosaltres, la part de, diguéssim, del cinema antic, que aquí es fa servir com a colofó del festival, els últims 3 dies celebrem un mercat del col·leccionisme, celebrem unes projeccions que només es poden projectar amb bobines, és a dir, amb pel·lícula antiga. També passem material, diguéssim, recuperat o que s'han trobat en unes golfes o que estan a la filmoteca, no, l'arxiu de la Generalitat de Catalunya, documents que són molt difícils de trobar i que són inèdits, o que, clar, en el seu moment, doncs, no van tenir la seva distribució, perquè això era més aviat cinema casolà, perquè m'entengueu, és cinema que ara nosaltres tot el que fem amb un mòbil, abans es feia amb càmeres antigues de petit format, que és el format aquest que la gent se'l comprava, doncs, per passar-se al cinema a casa. De fer cinema a les sales de cinema és un invent de Hollywood, però aquí les sales no eren res més que el menjador de casa, i la gent que, diguéssim, tenia benestar, que tenia certitud, doncs es podia permetre comprar una càmera, un projector, i anar comprant com petits cartutxos o bobines de 3 minuts on podien registrar les seves coses. Sembla una tonteria, però això permet recuperar molta cosa de la vida de llavors, que amb fotografia encara s'hi podia fer, però era més un registre, diguéssim, de la societat, i aquí és més un registre de què és el que passa dintre la ciutat. I la gràcia és que la gent s'hi va acostumar, doncs, a explicar històries entre aquestes bobines de 3 minuts, i bueno, són un poc petits càpsules de cinema que fan gràcia veure. A vegades és coses molt senzilles, com anar un dia a la platja o una sortida al camp, però la gràcia és ja la mentalitat que tenia la gent que disposava d'aquestes càmeres antigues, que havien de carregar la pel·lícula, que l'havien de revelar, que l'havien de passar pel projector, en comptes de que no s'espatllés, perquè si s'espatllava ja no es podia arreglar, no es podien fer còpies. Doncs això, que tenien un cert argument i que volien explicar una història. Doncs aquest concepte de fer una ficció d'una realitat, doncs ja es portava a Europa en aquest sentit de tenir el cinema a casa. Nosaltres l'any que ve fem 50 anys d'aquestes trobades, que això vol dir que és únic a tota Europa, perquè tants anys celebrant aquest retrobament d'aquest format de gat, aquest format antic, em sembla que no hi ha cap festival que el porti, i molts dels que venen aquí, inclús ens segueixen a través d'internet, doncs ja dic, són gent que ve d'Itàlia, són gent que ve d'Alemanya, són gent que ve d'Austràlia, gent que ve d'Anglaterra, de França, i clar, ara molts ja tenen, diguéssim, no sé, momento, 80, 90 anys, són gent gran, però que han sigut durant aquests 40-50 anys portant les seves pel·lícules familiars aquí per poder-les posar.
Perfecte, Marçal Mora, doncs t'agraïm molt que ens portis tota aquesta informació, aquest entusiasme. Nosaltres continuarem ara parlant amb Marta Grau sobre l'adaptació de Tros, de Rafael Vallbona, a guió cinematogràfic i al cinema, i ens veiem, només cal dir que ens veiem a Calella, així que la setmana vinent continuem amb la crònica. Gràcies, Marçal. Vinga. A reveure.
A vosaltres.
Fins la propera. Doncs vinga, el que dèiem, tenim aquí a Marta, que no s'ha desconnectat en cap moment. Ja veus un munt de coses que hem parlat en un moment, Marta, en el que hem desconnectat. Hi ha moltíssimes coses que es fan a tot arreu. I bueno, jo ara continuaria preguntant-li coses a Marta, però em sembla que Felipe també li voldràs fer algun comentari, alguna qüestió, i anem fent entre tots dos. Endavant, que abans no t'he deixat dir ni una paraula.
Hola, Marta, què tal? Com estàs? Jo entraré per una mica més per més de producció. Ai, ara em sento jo.
Ja està.
Abans has comentat que...
Bueno, pues ara em sembla que estava, però no.
Em sentiu bé ara?
Sí, ara jo potser t'has desconnectat d'aquí, del d'allò. Sí, vinga, endavant. Ara sí.
No, estava dient que... No, estava pensant... Quan has parlat de la teva col·laboració amb el productor... Clar, jo pensava, dic, ostres, a l'hora d'escriure un guió la imatge és lliure, no? I pots afegir tot allò que vols, però imagino que també d'alguna forma estàs pensant també en diners, no? En la producció, perquè dius, clar, primer, quants personatges fico? Que més enllà de la qüestió de complexitat del propi guió, això també encairà a la pel·lícula. Després també la qüestió, per exemple, dels espais on tenen lloc l'acció, no? O els elements que hi fiques, perquè, per exemple, imagina que dius, no, vaig a ficar una persecució, molt bé, però en aquesta persecució quants cotxes intervenen, no? Quantes persones? Amb més cotxes, més complexitat de rodatge, etc, etc. Llavors, la meva pregunta és aquesta, tu això ho tens en compte quan estàs escrivint?
Sí, bona pregunta. Sí, no, et contestaré. A una primera instància sempre es diu que creativament, i això t'ho deia tot productor, que de fet m'ho han dit directament perquè tinc molta consciència de la producció, i sempre et diuen, no, tu ara no pensis en la producció, amb la qual cosa, en una primera instància, tu penses en el que és millor pel projecte i fas la millor adaptació. Òbviament, trobem una ja la proposta del llibre no és de gran producció amb un helicòpter, o sigui, no hi ha un desplegament, no? De sobte d'una policia, no sé, tipus FBI perseguint els personatges. Però sí que és veritat que després, quan es va preparant el guió més de cara a rodatge, aquí és on comencem a tenir les retallades. I sí que comencem a adaptar més el guió amb el pressupost que hem pogut aixecar. Hi ha una primera part, que és la creativa, on tu fas una proposta de guió, llavors veus quants diners pots aixecar, a partir d'aquest guió, no? Que és el que tu presentes tant a televisions com a instituts de cultura, com l'IFEC, ICA, etc. Veus els diners que tens i després aquí tornes a ajustar el guió amb el pressupost per, com bé dius, no? De si hi ha una persecució, doncs quants cotxes podem tenir i, no? I quants... No tant els personatges, diguem, la retallada de personatges és més per anar a favor d'obra que no tant per tema de pressupost.
Perfecte. I després, en el dia a dia de la pel·lícula, també has de reescriure el guió per adaptar-te als condicionants que poden ser, doncs, no sé, caigudes d'espais o que resulta que allò que penses que anaves a rodar en un temps X t'hi estaràs més, amb la qual cosa has d'acabar reduint guió o parts del guió?
No tant, és a dir, com diu tot bon productor i tot bon director, no? les cabrioles, millor fer-les en el guió abans d'anar a rodatge. És a dir, si això et comença a passar a rodatge, que acaba passant, perquè sempre hi ha emergències de rodatge, és millor que cotis al màxim possible. Aleshores, si es veu que hi ha alguna cosa que no funciona o que no sortirà, com per exemple localitzacions que no surten, és millor fer aquesta retallada abans de guió i sí que pot ser que un cop a rodatge el que acaba passant és que llavors, però això ja no són decisions, diguem, de guionista, el guionista aquí ja no entra, són les decisions del director amb el, diguem, amb el productor, en aquest cas, no? Era el mateix director que com productor, amb l'ajudant de direcció, que et marca si algunes escenes hauran de saltar o no hauran de saltar perquè no tens prou temps de rodatge. Aleshores, aquí decideixes si realment retalles i treus escenes, és a dir, és més una retallada que no tant una reescriptura.
I al final, quanta part del guió hi ha a la pel·lícula? O quanta pel·lícula hi ha al guió? És a dir, tot el que vas escriure va sortir a la pel·lícula o al final s'han hagut de sacrificar coses o canvia i hi ha coses a la pel·lícula que no estaven inicialment en el guió?
És a dir, sí que les coses que vam sacrificar en guió, ja ho vam fer a guió de rodatge, que en aquest cas, a veure, no? la versió de guió... fins i tot, no, les propostes de subtrames que hi ha són molt més extenses, cada cop ho hem reduït més com vam veure el pressupost que teníem. El guió de rodatge és bastant aproximat a la pel·lícula, el que passa que en la pel·lícula, si l'heu vist, el que acaba passant és que després del muntatge es prenen noves decisions, que és el que es diu reescriure de nou, no, la pel·lícula, i és allà quan potser van saltar algunes subtrames que sí que estaven en el guió però que es van rodar, però després vistes en muntatge no funcionaven i es van treure.
Parlant de les subtrames i tornant una miqueta a la manera com un guió, perquè els oients vagin també fent-se la idea, no?, de tota la complexitat que té la qüestió, parlaves ara fa un moment de que va iniciar-se tot el procés de fer la pel·lícula, del guió, fa uns 5 anys. Vull dir que la novel·la és del 2016, m'imagino que llavors el 2017 o a finals de 2016 ja Pau va tenir interès per la novel·la, t'ho va comunicar tu, i la idea com a mínim que jo m'he fet, perquè tampoc no és que sigui un expert, està clar, com tu o altres persones que s'han dedicat, que el primer que es fa no és començar a escriure el guió narratiu i ja està, sinó que ens has enviat uns documents que són el que seria la preparació d'això, és a dir, les idees que també ens comentaves abans, que s'han d'explicar, que es volen explicar en cada trama, en cada subtrama, en cada personatge, i primer de tot què és el que es faria abans de començar a escriure el guió pròpiament dit, Marta?
O sigui, aquí és, com sempre dic també quan dono classes, cada maestrillo tiene su librillo, és a dir, que cada guionista ho ataca diferent, però sí que comunament es comença pel el menys és més, és a dir, començar amb el poc material, poques pàgines, treballar molt aquelles pàgines per veure realment quines trames són les que fiances, quines són les seqüències que vols, etc., per després escriure, no, el que és el guió dialogat on hi ha els diàlegs. Aleshores, en el cas d'una adaptació, el primer que es fa és, òbviament, llegir la novel·la i el que vaig fer és fer un buidatge de les escenes claus que a mi m'agradaven i que creia que eren essencials per la novel·la. I llavors aquests documents que vau veure serien el que nosaltres anomenem argument o tractament argumental, on comencem a...
Això seria el primer, perdona, això seria el primer, el tractament del guió. Exacte. És a dir, unes 17 pàgines que dura. El guió és de 112 pàgines, perquè ens fem una idea, i el tractament són 17.
A vegades és menys, perquè, per exemple, una idea original, podem tenir tractaments a 10-12 pàgines, que seria com la història, no? La història pròpiament, on ja defineixes una mica quines són les escenes claus d'aquesta història, de la història que t'interessaria. Però totes aquestes escenes claus estan explicades d'una forma narrativa, és a dir, encara no està dialogat, no? Perquè dialogues molta feina, aleshores primer tries quines són les escenes i veus estructuralment com funcionen, no? De quines col·loques abans, quines col·loques després, i després ja sí que passes al guió.
I també ens has enviat un document que serien les subtrames, que va com a part. Això per què es fa?
Aquest document no es fa sempre, en aquest cas sí que el vam fer, i també ho he fet en casos de vegades en sèries on he treballat, o disseny de sèries amb els que estic ara, on a vegades em va bé treballar el que són les trames a partir, diguem, de subtrama, és a dir, treballar-les abans de començar a organitzar-les estructuralment per com anirien una darrere l'altra. Aleshores, les treballes per separat, de forma lineal, on apuntes el que li diem els bits dramàtics o els nusos dramàtics, que són com no, els pulsos d'acció que trobarem en aquella subtrama. Doncs les treballem separadament per veure com evolucionen, no? Quants pulsos d'acció o bits dramàtics tindríem, i després a l'argument el que fem és fer com en aquesta mena de puzzle de veure com, doncs, com quadrem aquestes subtrames a través d'una trama principal.
Quant de temps va passar entre la primera versió que ens has enviat també del guió i la última, que en principi és d'octubre del 2020?
L'última, de fet, clar, és una versió de rodatge, amb la qual cosa aquí sí que és veritat que ja no estàvem treballant pròpiament en el guió. Et podria dir que potser en el treball propi de guió hi vam estar un any, en aquest buidatge que t'explico, aquest argument del que estem parlant, el treball de les subtrames, les decisions de quines subtrames potenciem més, quines menys. O sigui, un any aproximadament fins que vam tenir el guió definitiu per presentar a televisions per vendre. Un any, dos anys, o any i mig, estic pensant. Aleshores, clar, el que heu vist a 2020 és un cop el que us explicava, no? Aquest guió que tenim, hem donat, no? Hem fet les voltes per finançar-lo i veiem quants diners tenim, doncs s'aproxima amb el guió de rodatge, que és aquest del 2020.
Perquè, de nou, perquè els oients es facin una idea del que estem parlant, d'aquestes diferències, si abans hem llegit el començament de la novel·la de Rafael Vallbona, doncs ara llegim una miqueta el començament del guió de Marta Grau Rafael, que, bueno, que parla això, tros, guió de Marta Grau Rafael, a partir de l'adaptació de la novel·la homònima de Rafael Vallbona, Galapagos Televisió, que és la productora d'en Pau, llavors diu, exterior, tros de Joan, vespre. Aquest és el primer guió, és la versió 1. Diu, el silenci del camp de la... Només llegiré la primera frase. El silenci del camp de les terres de la plana de Lleida trencat pel cant del sucell de la vesprada. Llavors, em crida l'atenció que després, amb aquest guió ja definitiu que comentava Sara, com de rodatge, és el mateix, però fixeu-vos quina diferència. Exterior, plana de Lleida, tarda. La plana de Lleida, a l'hivern. El paisatge estepari, els camps de secà. D'alguna manera és com que la primera versió és una miqueta més narrativa, més de floritura, no?, per dir-ho així, amb els ocells cantant, l'altra ja és com més a sac, no?, diguéssim. Ja és el que s'ha de rodar, ja tothom té clar que la cosa està a prop i bueno, no ens podem permetre. Seria aquest una mica el camí...
Sí. Ho estàs explicant molt bé, és a dir, hi ha una aquesta primera versió que i amb la que vam moure, no? com el que us explico, per finançar, no seria la que us he enviat, la primera, sinó seria, segurament devia ser una segona o una tercera, en la qual sempre hi ha una mica més d'emborosiment en el text, no? Perquè si no és molt dur de llegir un guió, òbviament la gent que llegeix ja sap, no? de què es tracta, però sempre donant una miqueta més de cos per entendre sobretot quin és l'univers, no? Com t'imagines que és aquesta plana, com si canten els ocells, si és tot en silenci, si no... I després el guió aquest que se'n va parlar l'últim, que és el guió de cara a rodatge, són frases encara més curtes i més concises, perquè estem parlant ja que el director, que en aquest cas el Pau, però si no altres directors també ho fan, ja el que va marcant és sobre el propi guió, l'escena, diguem, a cada escena, els plans exactament que conferiran cada una de les frases. És a dir, segurament et marcaran si les dues primeres frases seran un pla mig, la següent frase és un pla general o la tercera és un pla de tall. Doncs d'alguna manera ja ha d'estar com molt marcat visualment quins són cada una d'aquestes situacions.
Com a...
Sí, no, això que comentes ho fas tu directament ja des de l'inici o tu ets més de les guionistes literàries i esperes que sigui el director el que t'acabi marcant una mica la part?
Sí,
més,
jo, sí, la meva feina té aquesta part de primera venda, no, de projecte, per tant, el que us deia, no, d'emborsir una mica més el text per anar-lo a vendre, i després aquest últim treball el fas molt amb el director, és quan ja prepares el guió per rodatge. És una cosa bastant conjunta.
Podríem continuar, com podeu imaginar, i com hem dit abans, i com veieu i escolteu, donant detalls, mirant els personatges, com s'han modificat. Jo ho he trobat veritablement fascinant, eh? Vull dir, comparar, i us ho recomano també, us recomano als oients que ho feu, que llegiu una novel·la i que llegiu també els guions adaptats per aprendre, per saber com es fa aquest pas. Hem rebut també un extracte del guió ja tècnic, diguéssim, no sé, jo diria que en aquest cas, bueno, no cal que contestis, Marta, però gairebé és sort que no has de participar ja en això, i això ja ho fa l'ajudant de direcció, el director, sobretot perquè són 12 hores de rodatge, no sé, ho trobo com una barbaritat, però bueno, en qualsevol cas sí que ens agradaria que ens expliquessis, Marta, què estàs fent ara? Ens vas dir que estaves preparant una sèrie amb una altra companya, no sé si ens pots dir alguna coseta més, les classes que estàs fent a la universitat, ja amb els dos minutets que ens queden, perquè ens expliquis on et podem trobar, com et podem seguir.
Sí, no, molt resumidament, sí, estic amb dues sèries, que ara justa una amb aquesta companya, la Núria Parera, la vam anar a presentar amb la productora amb Niuco a TV3. Veurem si els interessa o no els interessa, i si no, seguirem buscant altres llocs on pugui produir-se. I estic amb una altra, també amb una altra sèrie, amb la Vinya, que també tenim ganes d'anar a presentar a TV3, i també fer el tour aquest que us explico, no?, de venda de projectes. A part, segueixo unes classes a la universitat i també presento un llibre literari, no?, com us comentava, una novel·la de cara a setembre, que aquesta és llenguatge literari al 100%, no?, que us comentava abans, que hi ha idees que són més aptes per novel·la i idees que són més aptes per sèries o per cinema, doncs aquesta finalment ha estat una novel·la.
Algun detallet, el nom, una miqueta de...
Detallet, mira, passa entre Barcelona i el Pallars, o sigui, segueixo una mica en aquesta estela, no, de Lleida, i de moment estem amb el títol, segurament que sortirà, que es dirà Una casa on tornar.
Doncs ja tenim motiu perquè vinguis al programa una altra vegada, perquè participis. Avui no ha pogut ser tenir-te aquí, però bueno, t'hem tingut igualment, tingut a la distància, en esperit i en veu i en vídeo i en imatge. Moltíssimes gràcies, Marta Grau Rafel, per estar aquí de nou. Moltes gràcies, Felipe, també, per estar a l'emissora.
Gràcies a tu.
I seguim, molt bon profit de cinema, i llegiu guions de cinema, recomanem als oients, no, Marta? Que llegeixin guions de cinema, que és una lectura...
Llegeixen pel·lícules i llegeixen els guions. Si us interessa el cinema, és molt interessant veure el canvi.
Perfecte, doncs quedem així. Bon profit de guions de cinema avui. A reveure.
Bona nit.
Vagi bé.